Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De totes les ONGs i entitats sense ànim de lucre que venen al racó de solidaritat i cooperació, sens dubte, la més singular, la més diferent, tot i que té molts anys de bagatge i la coneixem bé al Penedès, és IPAC-A9 Rescue, la unitat canina de rescat amb base a Vilafranca. Un dels seus impulsors i actual director d'operacions, el policia vilafranquí Fran Martín, ens visita avui. Bon dia.
Hola, bon dia.
A IPAC-A9 Rescue viviu un gran procés de transformació. Esteu en ple canvi, fins al punt que també canvia el nom. Explica'ns què està passant.
Sí, sí, mira, pues, aquest canvi ve donat quan vam marxar a Turquia. Vam anar com a IPAC-A9 Rescue, com a una unitat petita, com érem el que érem.
Parles del terratrèmol de Turquia,
del terratrèmol de Turquia que vam anar. Vam anar amb un equip de 4 persones, amb gos de rescat, i ens vam adonar que per anar als terratrèmols i situacions d'aquest tipus necessitem alguna cosa més que un petit equip, perquè la problemàtica en els llocs fa que siguis molt vulnerable i llavors has d'estar o integrat en un altre equip o tindre la capacitat per tenir un equip potent. I quan vam tornar, doncs, vam prendre aquesta decisió de fer aquest canvi per fer un equip potent.
Quants anys de vida té fins al moment IPAC-A9 Rescue?
Vam començar l'any 2011 nosaltres. Vull dir que fins avui doncs, són això, no? 13 anys. O... Vam començar encara més petit del que vam ser al final. Però, clar, tu comences amb una idea, aquesta idea comença a créixer i quan arribes a segons quines situacions de conflicte realment important, veus que tampoc és tan gran. Vull dir que érem molt poca cosa, vam ser pues, normals, per dir-ho d'una manera, amb capacitat de rescat amb gossos per poder ajudar amb un equip USAR, que és el que ha de ser. I, bueno, pues, finalment estem amb aquest canvi de projecte, a veure si podem crear-ho.
A Turquia ho vau poder treballar, malgrat adonar-vos d'aquestes dificultats i que tocava canviar coses?
Sí, sí, allà vam tindre la sort que vam marxar amb un equip de València, que es diu IAE. Aquests porten molts anys a molts terratrèmols i molta experiència. I llavors van tindre la sort que ens van acollir i vam anar sota el seu paraigua, no? O sigui, ells ja són un equip USAR que tenen sanitaris, bombers i gossos. Pues nosaltres vam aportar els nostres gossos i els nostres sanitaris al seu equip i per això va funcionar. Si no, hagués estat complicat.
Fa un any i escaig que torneu de Turquia i us poseu a treballar ja en aquest canvi.
Sí, clar. Nosaltres, com a IPA, que som una organització que estem a tot el món, a més de 68 països, quan vam anar a Turquia es vam trobar una mica desolats, perquè Turquia té IPA, i vam arribar allà i vam veure que el nostre contacte va ser aquesta associació valenciana. Quan jo vaig tornar, em vaig, diguéssim, queixar una mica a la secció catalana i a la secció espanyola que havia d'IPA perquè, hòstia, no van tindre un suport. I ens vam adonar que no era un problema d'ells. Era un problema de falta de comunicació, de falta d'estructura, moltes coses que vam veure que no ho van fer bé. Llavors, arrel d'això, IPA Catalunya em va demanar, dic, fem nosaltres una estructura en condicions. I jo vaig acceptar aquest repte i per això estem aquí avui.
Per tant, tot i que la base sigui a Vilafranca, el Penedès serà una entitat, un projecte català?
Sí. En principi, la idea és, de fet, ja ho és, o sigui, ja està tot estructurat, ja hem començat i ja tenim moltes coses avançades, és un projecte a nivell de Catalunya. Ja ens han demanat fer-ho més gran i que sigui, perquè com això no existeix, fer-ho a nivell de tot l'estat nacional espanyol. Però, clar, nosaltres, o jo almenys, de moment, no acabo de veure, perquè volem anar una mica més a poc, si podem començar l'estructura i fer-ho a nivell català, doncs ho farem a nivell de Catalunya només. Però clar, socis d'IPA n'hi ha a tota Espanya I llavors, qualsevol que tingui intenció, interès o això, doncs els podem valorar per poder entrar.
IPA és una organització policial internacional, oi?
Sí, sí, sí. La IPA és l'Associació Internacional de la Policia i que està a tot el món. Té, com he dit abans, 68 països amb, no sé, moltíssims socis. A Espanya n'hi ha 7.000 socis a Catalunya i uns quants més a tot l'estat espanyol. I, clar, es dediquen principalment a fer formació per policia, viatges culturals i diferents àmbits, sobretot socials. En la part d'ajuda humanitària, pues, no estava desenvolupada, tot i que s'havien fet coses, eh? S'han portat coses a Ucrània, s'han fet viatges al Marroc, a Gàmbia, tenim diverses coses que s'han fet. Per cert, que ho tenim en una exposició que vam passar aquí a la capella.
En parlarem.
I llavors, totes aquestes coses, ara el que intentem és precisament agrupar-ho i fer agrupar totes aquestes coses que fa IPA i, a més, dintre del mateix paraigua del grup aquest de rescat que volem formar.
Com es diu ara, ja? Perquè ja ha canviat el nom, la unitat canina de rescat.
Sí. A partir d'ara es diu IPA SAR, però amb una H, seria IPA H SAR, que vol dir IPA, la nostra acrònim de sempre, i Humanitarian Search and Rescue. Està tot definit en anglès perquè, clar, els treballs normalment són fora d'Espanya, perquè com a Espanya n'hi ha molts equips de treballs, d'organitzacions del govern català i altres que ja s'encarreguen de fer la feina aquí al país, i nosaltres no tindríem aquesta capacitat perquè els hi toca fer els que estan aquí. Nosaltres no ens hi podem posar. És més que res per llocs on hi ha pocs serveis, pocs possibilitats de poder intervindre, i per això està fet en anglès.
Ara ja es diu IPA SAR?
Sí.
Sí, ara el nom ja està canviat.
O sigui, de fet, a partir d'ara, ja fa un parell de mesos, IPA Canou deixa d'existir. Continuem estant com a part del grup IPA HSAR, amb el personal que teníem de gossos de rescat, i dintre de la nostra associació, Agrupació Penedès Garraf, aquí al Penedès.
Quina és la dotació inicial amb la qual comença aquest nou camí, quan a gossos i equip humà?
Bueno, amb això anem curts, eh? Per això
sí?
Estem...
Doncs va, fem una crida.
Ens agradaria aprofitar i demanar voluntaris, tot que és molt, molt difícil. Clar, la part de... Compteu que un equip USAR, necessitem equip USAR lleuger, eh? Parlem res més que bàsic, per dir d'alguna manera. Necessitem unes 22 persones per sortir amb una intervenció, el qual necessitaríem més personal. Tenim un cap de grup, dos gossos que haurien de sortir, per tant, haurien de tenir com a mínim quatre persones sanitàries, infermers, metge, el que puguem aconseguir, per tant, tindríem que tenir 8, i d'equip de rescat doncs necessitaríem entre 10-12 persones, per tant, hauríem de tenir, doncs, això, el doble.
Per què dobles tots els
perquè
professionals?
Perquè la idea és fer dos grups, perquè són 24 sets tot l'any, llavors la idea és fer dos grups de 10 dies de treball cada grup.
Per tant, que sempre hi hagi un grup operatiu
això,
dels dos.
Això mateix. I són, normalment, aquests números són parells, perquè si pots treure els 22 persones, en el lloc de treball també pots partir un dos, i poden treballar les 24 hores
dos
del
torns.
Dia. Dos torns, depèn. Això és el concepte, eh? Després, a l'hora de la veritat, com hem vist a Turquia, les coses s'ajusten d'una mica d'una altra manera. Però la idea és aquesta. I llavors, el tema de gossos ho tenim cobert.
Teniu els quatre gossos actualment?
Sí, gossos no tenim problemes. La intervenció sanitària també ho tenim cobert. I el tema d'equip de rescat, clar, és un àmbit que es va una mica fora de nosaltres, és més d'equips de bombers i rescat, tot i que hi ha alguns, i això ho tenim una mica descobert. I és el que estem ara buscant, intentar fer contactes per trobar aquest personal.
Companys d'altres
sí,
serveis de rescat.
D'altres serveis, com podrien ser ADFs, podrien ser bombers, podrien ser algun tipus de tècnic o enginyers que volguessin treballar, perquè al final és poder desenrunar i fer-ho amb seguretat.
Què els implicaria entrar a l'equip IPA-SAR, aquests professionals? quina disponibilitat hi ha d'haver, quin entrenament...
Sí. La disponibilitat és això, estar els 365 dies de l'any el 50% disponible, perquè l'altre 50% ho farien uns altres, per poder sortir en 24-48 hores una vegada se els identifiqui i poder pues, fer feines que normalment poden ser molt dures en el lloc i estar disposats, sobretot, a treballar en equip, perquè quan vas en llocs d'aquests surten molts imprevistos que provoca que la gent tingui, pues, no sé, diferents opinions i diferents maneres de veure les coses, i per això pues, necessitem gent una mica pues, amb ganes d'acceptar una mica el treball, sobretot en equip.
Vull dir... Clar, al llarg d'un any, deia, s'ha d'estar disponible 365 dies, però al llarg de l'any potser hi haurà una catàstrofe a la qual s'hi acudirà o no n'hi haurà cap, perquè no es podrà posar a punt l'equip humà i caní, o no hi haurà prou diners. I aleshores, què implica? Perquè, clar, has d'estar a punt.
Sí,
quin entrenament requereix aquest estar a punt?
Nosaltres, el primer, tot aquest projecte està molt inicial, tot i que tenim una part d'estructura ja feta. Llavors, nosaltres volem en un any poder-ho tenir bastant tirat endavant, per tant, abans d'un any no anirem enlloc, tot i que surti. Però, clar, una vegada tinguis l'estructura, també has de fer formació. Aquesta formació implica tots els àmbits. Ja pot ser formació amb els gossos, amb sanitaris, amb gent de rescat, tots junts entre ells per formar equip i treballar amb altres equips. Perquè la idea és treballar amb altres equips per veure com estem. Una vegada això estigui tirat endavant i estigui format i tingui la gent una formació adequada que creiem que estem preparats per sortir, pues, ho comunicarem i estarem disposats a si surt alguna cosa, que això també és bastant frustrant. Moltes vegades...
Sí, perquè en tots aquests anys... Quantes vegades heu sortit?
Hem sortit 3 vegades i 2 vam tornar enrere. Vull dir que...
És habitual?
Sí, és molt habitual.
Per
i...
què?
Bueno, perquè normalment depèn de l'estament que et truca, o sigui, no et truquen. Tu primer que ets voluntari. I llavors molts llocs no volen tirar de gent no professional en el lloc, perquè no saben quina formació tenen. Això és una cosa que ara ja ens han comunicat que es formarà, que es farà a partir d'aquest any. S'està treballant, però es donaran uns certificats, que és el millor que poden fer, perquè allà pot entrar tothom que tingui una formació. O passes o no la passes. I fins ara això no estava definit. Jo entenc, igual que ens ha passat quan hem anat a recerques per aquí, que, clar, tu vas a buscar una persona i hi ha gent que va de càmping, va a passear, hi ha de tot, no? I llavors, clar, els cossos que s'encarreguen d'això no volen que hi hagi gent que no faci una feina correcta. Quan hem anat nosaltres, en alguna de les ocasions hem anat perquè ja ens coneixien, perquè ja s'han fet altres feines i ja et coneixien, però és una mica així de favor, no? Quan surts por ahí, passa el mateix, més o menys.
Encara multiplicat per 2 o per 3 o per 4, no?
Clar, perquè hi ha països, per exemple, que no volen, com va passar al Marroc, que no volen ajuda extra de fora perquè pensen que si demanes ajuda no estàs en condicions de cuidar el teu país, per dir-ho d'alguna manera, no?
Dones mala imatge.
No volen demanar-ho. Llavors, alguns ho demanen, però quan ho demanes ja és tard. I llavors hi ha feines que nosaltres tenim un timing important i fora d'aquest timing llavors tampoc cal anar-hi. La gent també s'apunta per fer fotos, però clar, no es tracta d'això. Nosaltres anem a fer una feina, no?
Quan parles del timing, vols dir que les primeres hores d'una catàstrofe, d'un terratrèmol, per exemple, són crucials per trobar gent en vida,
vitals,
amb els gossos, i per tant, a partir de 4-5 dies ja no sou útils, no?
No. Nosaltres, la idea és sortir en 24-48 hores i tenim la capacitat per tornar en 7 dies. Altres cossos tenen capacitat per estar més dies, però en altres 7 dies, perquè et compte que hem de portar-ho tot per no intervenir al país i donar més feina. Vull dir que és capacitat de treball 7 dies i els 7 dies hem de tornar.
Ens deies que l'equip, quan estigui format, seria d'unes 21 persones. Aquest és l'ideal que anireu a buscar i treballareu durant aquest proper any. a banda de les persones, l'equip professional també inclou els gossos, sí, que són sí, molt importants. Deies sí, que són quatre, ja els teniu. Presenta'ns, sí, perquè sense ells no, sí, no té sentit la unitat.
No, clar, nosaltres tenim col·laboracions com ho teníem abans a IPACANOU. Tenim dos gossos de Madrid, que són de la unitat UCR Espanya. Tenim altres que estan a Tona, dels companys de Protecció Civil, i són aquests gossos que, clar, alguns aniran renovant perquè estan també en el límit, alguns ja comencen a tenir una edat i s'estan renovant, no sabem qui acabarà sent, perquè és el que et deia abans. Quan arribi el moment es tornaran a fer proves a veure com estan. Tenim aquesta gent de València, amb soldats aquests que estaven a la UME, que ja es jubilen i fan treballs particulars seus, i tirarem d'algun d'aquests, però no estaran definits els quatre, perquè n'hi ha 6 o 7 o 8, i no tindrem els quatre fins que no estem engegats. Això també és una mica relatiu, perquè, clar, tu busques un gos que el que està en el món ja sap com l'ha de tindre preparat. Pues quan arriba el moment, pots tirar aquests quatre, o dos es quedaran a casa i tirarem de dos més d'un altre lloc. Vull dir que els gossos no els tenim per noms, almenys de moment.
I el gos pot treballar amb qualsevol professional, encara que no el conegui?
No, no, ha de treballar amb el seu guia. El gos va amb el seu guia.
Gos sempre i guia van junts?
Sempre van junts. S'han fet algunes coses, però en aquests casos, terratrèmols i això, on te va el gos va el guia. A més que han d'anar units, perquè la documentació també, per sortir fora, de vegades això és complicat i també ha d'anar lligat.
Conjunta.
Sí.
Has parlat de l'equip professional, tant humà com caní, i la part logística que requerirà aquesta nova IPASAR.
Clar, això també és una part important. Nosaltres hem creat una estructura en què tenim una comissió general, que està el comissari i president de l'associació d'IPA Catalunya, el Juan Carlos Molinero, i altres representants, com jo mateix, i membres de la Junta d'IPA Catalunya, que formen aquesta comissió general, i és la comissió que s'encarrega de fer els contactes, de parlar amb institucions, amb uns altres, i després tenim la comissió permanent, que som els directors operatius que ens encarreguem propi de la feina feta, no? Els que portaran l'equip d'USAR. Després tenim altra gent que s'encarrega del local, materials i tot això, de la part logística que necessiten tota aquesta gent i de buscar els recursos. I finalment l'altra part, doncs, és l'equip USAR pròpiament dit, no? del personal aquest que estem parlant fins ara.
I cal alguna instal·lació, algun espai base?
Sí, sí. També l'estem buscant. Vull dir que si hi ha algú que s'ofereix a cedir-nos 150 metres quadrats, estaríem encantats.
150?
Sí, sí, home, contra més millor, però amb 150 per tot el material, els equips, han d'estar operatius sempre permanents, doncs en tindríem prou.
Sortir, posar-se en acció, deu comportar un cost importantíssim, no? També calen
sí,
patrocinadors?
Sí, sí, sí. El pressupost és molt important i necessitem molts diners. Un exemple que puc posar, aquestes 20 persones pot costar entre 20 i 30 mil euros la sortida amb avions. Clar, si hem de sortir al millor i podem sortir amb l'equip de la UME, que de vegades surten des de Zaragoza o des de Madrid, pues això no ens costaria diners. Però clar, tot això s'ha de fer el contacte, que ja estem, estem molt a prop, però clar, tot això encara no està tancat ni res. I llavors, després, clar, necessitem pues, proveïdors, que necessitem material d'extracció, sanitari, necessitem molt, molt material, que també aquest sí que s'haurà de comprar.
Parlaves abans d'una exposició i te deia, sí, ja hi anirem, ja hi anirem, sí, doncs ja hi som. Una exposició que es va poder veure a principi d'any a la capella sí, de Sant Joan, a Vilafranca, mm-hmm, i que us agradaria que itinerés,
sí,
no?
Sí, sí, la idea l'hem fet que sigui itinerant. És una exposició que parla precisament del que dèiem abans també, del que ha fet IPA durant aquests anys i les diferents agrupacions aquí a Catalunya, tant el Vallès com nosaltres, com aquí a Barcelona o altres entitats, i llavors doncs, es van fer viatges per portar bicicletes a Gàmbia. S'han fet escola quan estava a Bòsnia, d'aquest fa anys. Vam anar nosaltres a Turquia, o sigui, i a Ucrània. I llavors tot ha estat una mica desperdigat i el que hem fet en aquesta exposició és recollir doncs, tots aquests events que s'han fet perquè la gent pugui veure això, no? les diferents coses que fa IPA. Ara l'han fet aquí a Vilafranca, estem a veure si ho tanquem a Vilanova, es portarà a Montserrat per el centenari que es fa ara durant un any, estarà exposada allà també, i ara a final de mes, en principi, el portaríem uns dies aquí a l'escola de Mollet.
Molta gent coneix IPA Canou Rescue per la cursa Vinyes del Penedès, per la Canicross.
Això mateix.
Manteniu la iniciativa.
Mantenim això. La cursa cada any ens va molt bé, funcionem molt bé i llavors la continuem fent. L'únic que farem és, a partir d'ara, canviar el nom. O sigui, volem que la gent continuï col·laborant com fins ara i tal, i només deixar constància d'això, no?, que en comptes de ser IPA Canou Rescue, a partir d'ara serem IPA Assar.
Just aquest febrer passat celebràveu l'onzena edició.
Sí,
va anar bé.
Va anar bé, va anar bé. Correcte. El Canicross la fem, una part que és Canicross i una altra la cursa de muntanya. El Canicross, com sempre, funciona estupendament bé i la part de la cursa de muntanya estem ahí. Estem ahí aguantant. Sí. Voldria aprofitar per agrair al nostre patrocinador principal que hem tingut des del principi, que és Agrinova Vila, que sempre ens ha donat suport des del principi, quan no hi havia res, i a dia d'avui també. Així com a l'Ajuntament, que ara estem en bona sintonia i ens està ajudant prou.
Podem donar la data de la propera Canicross, o encara no heu tancat el dia?
No hem tancat el dia, però serà com cada any, serà a finals de febrer, i em sembla que és el 24 o així, o per aquí, va.
Fran Martín, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquest racó de solidaritat i cooperació, i feina n'hi ha molta per endavant. Serà un any intens, doncs molts encerts amb aquest procés de transformació i que surti bé.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i a veure si podem aconseguir bones coses i poder ajudar per ahí pel món, que
segur
és
que sí.
L'objectiu. Gràcies.
A tu. La Venus ens portarà el darrer flash informatiu a 12:45 amb aquesta cançó enregistrada a Cal Florit, a les Cabanyes.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 12:45 fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca. La Bisbal vol fer un aparcament amb 58 places al barri de la Riba. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha començat els tràmits per fer un aparcament públic al barri de la Riba, que tindria un total de 58 places, dues d'elles adaptades. L'última Junta de Govern local va aprovar inicialment el projecte bàsic i d'execució, així com l'estudi bàsic de seguretat i salut per poder fer aquests treballs amb un cost de 130.600 euros. Des de l'equip de govern apunten que aquest és un barri amb una gran densitat d'habitatges, fet que, junt amb els establiments de restauració i la residència per a la gent gran, que també hi ha, provoquen dificultats d'aparcament en la majoria de carrers del barri, que a més són molt estrets. La intenció és que aquest aparcament estigui adaptat paisatgísticament al seu entorn, utilitzant materials com el sauló, la pedra i l'arbrat autòcton. La separació amb les parcel·les agrícoles veïnes es farà amb gavions de pedra seca. Totes les places d'aparcament comptaran amb un element físic delimitador per evitar que els vehicles se situïn fora de la plaça. L'aparcament també tindrà 6 fanals situats a l'àmbit de les jardineres. Els agents municipals d'Olèrdola també faran patrullatges a peu. Dins la voluntat del govern municipal de reforçar la seguretat, els agents municipals d'Olèrdola començaran a fer patrullatges a peu pels pobles del municipi. Jordi Pardo, regidor de Seguretat, explica que amb aquesta mesura es vol aprofundir en la proximitat que mantenen els agents amb la ciutadania i contribuir a que els agents municipals siguin uns referents per al veïnat a l'hora de transmetre qualsevol incidència. En aquesta línia de millorar els serveis en seguretat ciutadana, Pardo ha detallat que durant el primer trimestre d'aquest any els agents municipals havien cobert 15 nits. En aquest segon trimestre també es preveu cobrir aquest número de torns nocturns. El 3 de maig s'inaugurarà a Font-rubí La Gatera, el primer obrador col·lectiu del Penedès. Es tracta d'una iniciativa d'innovació i col·laboració en el món de la producció agroalimentària, de petits productors artesanals i nous projectes en l'àmbit de la producció agroalimentària local, que s'inaugurarà el 3 de maig a les 6 de la tarda. La Gatera ofereix els seus serveis a emprenedors i empreses, petits projectes agroalimentaris, iniciatives de l'economia social i solidària i projectes socioculturals de la Vegueria del Penedès. Actualment són una trentena d'usuaris i 9 socis productors. El proper dijous, 25 d'abril, a les 6 de la tarda, realitzaran una presentació de l'espai especialment dirigida a productors i professionals del sector perquè tinguin l'oportunitat de conèixer de primera mà l'espai i els serveis que ofereixen. I Vilafranca ha acollit el Sona a 5è amb l'actuació d'Anna Roig. Aquest dimarts, l'Auditori Maria Rosa Juncosa acollia una nova edició del Sona a 5è amb l'objectiu d'oferir l'espectacle d'un músic professional a l'alumnat de 5è de primària. Enguany, l'artista protagonista era Anna Roig i la temàtica del cicle, el vincle entre la música i les emocions. El repertori era molt variat i va comptar amb cançons pròpies, així com temes d'altres artistes, com The Tyets, Oques Grasses o Maria del Mar Bonet.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:45. La música ens acompanyarà com cada dijous per acomiadar el programa i avui, tal com fem un cop al mes, posem en marxa les nostres ones de música amb la Janet Porter i l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní.
Com bé dius, i tal i com fem cada dijous, ens acomiadem amb moltíssima música i una vegada al mes la que ens visita és la Janet Porter, la directora de l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní. Janet, molt bon dia, com estem?
Bon dia, doncs molt bé, com sempre.
Avui has vingut molt ben acompanyada, sí. Però abans de que ens presentis a l'acompanyant que tens avui, breu repàs a l'Escola de Música, què tenim per davant en aquests mesos. Ja vèiem l'últim dia que la primavera...
La sang ens altera.
Altera la música, també. i tenim moltíssimes coses.
Explica'ns. Sí, sí, sí. Tenim un non-stop bastant considerable, però guai. Demà fem una col·laboració amb el Tast de Paraules i farem tres intervencions musicals que estaran molt guais. Després, això és a les 7:30 a la Fecina, que presenten el seu llibre del Tast de Paraules. Després, al vespre d'aquest mateix dia, anem amb els combos a Piera, amb aquest combo gira que fem, que se'n van por ahí de bolo. Després, el dissabte, dia 20, anem a l'Auditori de Barcelona, que hi ha la trobada coral pel bicentenari d'Anselm Clavé, que promet ser una cosa heavy, perquè hi haurà moltíssima gent cantant i bueno, té una pinta bastant, bastant xula. Ja veurem fotos i coses, perquè no tots anirem a l'auditori, evidentment. Després, el 27, col·laborarem amb l'entrega de premis dels Jocs Florals a les 11 a l'Ateneu d'aquí, de Sant Sadurní. I tocaran les Paradise Band i la Sansa Banda. I després, el 28, fem el concert de primavera amb la cantata El Patuflash, que és una, bueno, és una obra bastant divertida, i com que la cantata és des dels petitons de l'escola de P3 fins als de 7 anys, doncs és una cantata molt adient i s'ho passen bé, i jo crec que la gent que vingui també s'ho passarà bé. Evidentment, tot això és obert i pot venir qui vulgui. I ja llavors passarem a maig. I de maig, de moment, us adelanto la quarta trobada de flautes travesseres, que es farà a Vilafranca el dia 4. Que no és la quarta, és que és el dia 4, no sé. I després la marató de pianos, que és el dia 11, aquí a Sant Sadurní, que serà la 12a edició. I ja sabeu que és un non-stop des del 9 del matí fins a les 7 de la tarda. Passaran un munt de pianistes de tota la zona i de més enllà. I ja està, no està mal.
Repàs express, perquè volem presentar el nostre convidat.
Sí, jo vaig ràpid, perquè ens doni temps de... Sempre ja us ho dic, que sóc una miqueta fletxà. Però sí, perquè avui tenim una persona, un músic, de Can Rossell. I és un... Bueno, ell fa un estil de música que jo desconec bastant i per això em fa especial il·lusió, perquè com que a mi m'agrada conèixer una miqueta tot i també fer conèixer una miqueta tot, perquè crec que és important que tots coneguem pues, tots els estils de música i ens interessem una miqueta per totes les tipologies musicals que ens puguem trobar. I en aquest cas, el que ens acompanya és el Pep Compte.
Hola, què tal?
Crec que conegut per Compte.
Bueno,
no?
Sí, és el meu cognom, però sí, és Pep Compte. A YouTube estic com Pep Compte, però Compte, Pep Compte és el mateix, semblant.
Guais. I ell fa un estil de música que jo desconec, ja he dit abans, que està entre el hip-hop, el rap, i que en algun moment s'ha dit drill, però això ens ho explicarà ell, perquè em sembla que ja no.
Bueno, és una variant del hip-hop. Jo crec que també quan va començar fa molts anys el del trap també, sobretot a la gent gran, jo per exemple a vegades l'explico a mon pare, li costa diferenciar el que és rap, el que és trap, és una variant del hip-hop. Jo crec que tot s'engloba en això. És un estil que va començar a Anglaterra fa molts anys i en català sí que és veritat que hi havia poca cosa i jo vaig ser els primers en fer-ho. En castellà sí que hi havia un munt. Però bueno, ara estic també fent altres coses. Ja vaig començar fa quasi 4 anys i ara ja pues, m'intento adaptar. Tinc ganes de fer coses diferents, diguem-ne. L'únic que la gent m'encasella molt en el drills. Això sí que és veritat, perquè va ser com el moment boom del drill fa 3-4 anys, que estava com en auge.
Però hi ha alguna cosa que faci que el drill es diferenciï del hip-hop?
Bueno, jo crec que en general l'agressivitat a l'hora de cantar. Són músiques amb uns bombos molt forts, bases molt dures, molt fosques. És una música que és normal que no t'agradi.
Ah, vale. Vale, marxem.
En general a molta gent no li agrada. O sigui, és una música que t'ha d'agradar. Com per exemple la gent que li agrada el hardstyle o músiques de techno molt fortes, doncs, o t'agrada o no. Però és una música que això no és poder per tots els públics, però la gent que li agrada li mola. I a mi m'agradava, la consumia, i va haver-hi un punt que vaig dir, doncs vaig decidir
pues jo
fer-la
diré que
jo.
El que he sentit m'ha agradat, eh?
Oh, pues mira, llavors, no, també t'he passat alguna que tampoc és molt drill, eh?
Vale.
Però bueno, ja et dic, estic intentant sortir una miqueta d'aquí també, perquè em ve de gust provar coses noves. Sí, a poc.
Començarem per escoltar i així entendrem una miqueta. Llavors, la primera cançó que jo tenia pensada era la de Fotli.
La de Fotli. Et vaig passar aquesta perquè aquesta és poder de les més drill que tinc. es nota, ja ho veureu ara quan soni, i es nota pues, això el que et dic, la base forta, l'agressivitat a l'hora de cantar, amb aquesta s'entendrà bastant el que és el riu.
Una mica de xuleria?
No, tampoc. No. Tampoc. No, poder és... cantant sí, però a la vida real tampoc sóc gaire
xulera. No, dic anar a la cançó.
No, a la cançó sí, a la cançó és anar sobrat.
Guai. Sí, no?
És potentí.
Sí.
Per això t'ho he dit.
Però està bé, s'ha de conèixer tot, s'ha de sentir tot. Sigueu persones, o siguem totes i tots persones amb les ments obertes, que la vida té moltes coses per escoltar. A veure, Pep, jo sé que havies tocat la bateria, perquè m'ho vas dir,
sí.
Però d'estudis no has fet res de música?
No he fet res. De fet, algun cop que també m'han fet alguna entrevista, jo dic que jo músic no ho soc. Jo de música no en sé, no he fet solfeig mai. Vaig fer molt poc solfeig quan feia bateria, vaig tocar quasi 6 anys la bateria, a Sant Quintí, a l'Escola de Música, a Mossèn Pla. Però després jo ho vaig deixar. Sí que és veritat que la bateria m'ha ajudat amb el tema dels ritmes a l'hora de, bueno, d'agafar camí en una cançó i seguir bé el tema del que és la base, el beat, però coneixements musicals com a tal no en tinc cap.
Bueno, però sí que ets músic.
Pot ser.
Fas
pot
música, ser. Fas, o sigui, no sí, estàs sí. fent espardenyes catalanes.
Jo és que per mi és un músic és una persona poder que sap tocar un instrument o que té més coneixement. Però bueno, suposo que algú fent música també ha anat pillant conceptes que no en tenia ni idea de lo que eren, sinó que sigut perquè hagués fet música.
I com és el teu procés creatiu d'una cançó? Si fas bases amb...
És que depèn molt, depèn molt. A vegades que poder algun productor m'envia un beat i me'n transmet alguna cosa, poder dic, va, em vaig a ficar a escriure... Però tampoc tinc un procés constant. No és allò que dic, va, tinc una base ara, m'assec a l'habitació, em fico poca llum i escric. Jo m'escric en qualsevol moment. Mm-hmm. A la feina hi ha dies que paro per escriure un poder un tros. Jo sí que és veritat que allò de la música, jo és que tot el dia ho tinc al meu cap. Mm-hmm. Tot el dia estic pensant, o veig una referència i escric alguna cosa, tot el dia estic així. No em fico mai a fer una cançó com a tal. I quan completo una lletra, doncs vaig a l'estudi i la grau.
Doncs veus com tens alguna cosa de músic?
Sí, pot ser.
La tens a la sang. Estàs parlant tota l'estona de beat. Hi ha molta gent que no, sí. que no sap què és.
Bueno, és la base de la cançó, diguem-ne, el que et guia el ritme per a l'hora de cantar-hi, de cantar i que fa, bueno, que fa la melodia i fa que, bueno, que tingui un transcurs la cançó, no?
Guai. I la qüestió de les lletres, jo he vist que les teves cançons, la majoria parlen de tu, de les teves festes, de les teus, d'algun sentiment que t'hagi fet sentir alguna cosa... Però jo sovint en aquest tipus de músiques m'ha passat de veure lletres que són molt dures, que denigren a les dones o als LGTBIs o a altres cultures. O... Què opines tu de les
jo
lletres?
Jo intento cada cop menys. O sigui, sí que és veritat que no tinc una cançó com algunes de reggaeton que sonen a la ràdio, que tenen frases super heavies. Intento cada cop menys fer-ne. També et dic que, és que la meva música ha canviat molt en el llarg d'aquests 4 anys. O sigui, ara mateix estic en un punt... sobretot a l'hora de crear música, que no em sento ni molt menys com em sentia al principi. O sigui, ara és diferent. Ara, per exemple, ara estic, últimament he tret cançons que són personals. La de No creien en mi, per exemple, si sona després, és una cançó on escupo coses que tenia temps fa dins i, doncs, mira, en plan, és que em sento en un moment diferent també a el que era al principi. Al principi era més xulesco, anem a fer música, sóc el millor del món, i ara ja estic intentant fer-la més com una via d'escape, que per mi ho és. O sigui, ho utilitzo...
Bueno, també et fas gran i madura.
Sí, clar, he madurat musicalment. Sí.
Escoltem una altra cançó, en aquest cas Taper Fade, seria això?
O... Taper Fade, sí, és un estil de cabell, un tipus de tall de cabell que es fa ara tots els adolescents, bueno, i tota la gent.
Sí, sí. I el que fas aquesta tarda?
Estic aquí a l'estudi, que tinc pensat pelar-me, tio.
Ah, hòstia, doncs podria passar-m'ho, o què?
Passa't, si vols, tiraré a Taper Fade, bro.
Dale. No sóc cap ovella, puta, saps que sóc la cabra. Tampoc em comparis perquè sóc incomparable. Faig tot el possible per no apropar-me al diable. Mitja estem brillant sense vivies. Estan desubicats, tira'ls un GPS. Estan omplint la boca sense saber res. Som la millor com a made in panades. No estarem tan a dalt, però...
Bueno, swatches, no? Coses molt diferents, realment. L'altre dia estàvem ficant a la sister guitarrista... I avui estem aquí, m'encanta. Jo crec que això és el que diem tantes vegades, la grandesa de la música, la variabilitat d'estils i de vivències i de forma de sentir la música. Aquí, Pep, sento que canta una altra persona.
Sí, aquest bueno, és un artista que es diu 94 Rules, que és de La Granada, i ell va ser realment la primera persona que va fer drill en català a tot el panorama català i bueno, global. Va ser la primera cançó de drill en català que es va penjar, i un dia parlant... Bueno, per Instagram i això coneixent-lo, em vaig enterar que era just aquí del costat i la primera cançó que vaig fer amb ell, la vam fer fa un parell d'anys, que es diu Made in Penedès, va funcionar molt i no sé, em feia com il·lusió també, hosti, ell va ser el primer, jo vaig ser el segon, col·laborar i més si era d'aquí i fer una cançó junts reivindicativa de, hosti, que al Penedès hi ha molta música, sigui urbana, sigui no, i a vegades hi ha artistes petits, sobretot aquí i arreu de Catalunya també, que fan molt bona música i no són coneguts tampoc, a vegades no és una opció tampoc l'artista petita que la gent el conegui.
Perquè en altres cançons que he sentit teves, hi havia altres col·laboradors o era sempre ell?
No, tinc poques col·laboracions, però amb ell en tinc dues i llavors tinc alguna més, però tinc poques. És que tampoc tinc moltíssima música.
Ja,
crec que tinc 16 temes publicats a Spotify. No, està bé. Sí, a poc a poc.
I després també he sentit un tema amb Figaflaues?
Sí, això va sortir al nou disc de La Calçotada, va sortir a principis d'any, i sí, em van obrir per Instagram... I jo vaig flipar. I em van dir de fer un tema junts i va ser molt boig. Vaig anar al seu estudi a baix, vam gravar el tema i fa dues setmanes vaig cantar en el seu primer bolo que vam fer el disco a la Sala Mirona, a Girona, i aquest dissabte canto Apolo amb ells també, la cançó.
Apolo de Barcelona?
A la Sala Apolo de Barcelona, sí, sí.
Guai.
Arrel d'això també ho he notat perquè, hòstia, noto que Instagram, gent obrim, m'està coneixent gent arrel de fer la cançó amb ells i de cantar també a l'escenari l'1 de Girona i avui, aquest dissabte Apolo, jo crec que es notarà encara més. M'està ajudant.
Mola. No, a més està bé perquè, bueno, jo tinc entès que és bastant habitual que en els temes així hip-hop i tal hi hagi moltes col·laboracions.
Sí, però realment Figaflaues hip-hop tampoc són, per això a mi em va sorprendre també quan em van dir de col·laborar. Sí que és veritat que la cançó que vam fer sí que és un trap i és la més urbana del disc, però clar, jo em va fer il·lusió també que apostessin per un artista petit, no? O sigui, hi ha molta gent que està molt pegada, com es diu ara, que podrien haver-li fet poder que la cançó hagués tingut més tirón, i jo no tinc tirón, ni molt menys per empujar-los a ells, són ells els que m'empujen a mi, però joder, per mi és un plaer i els agraeixo moltíssim, com diguéssim, de fer el tema.
Espera que d'aquí uns quants anys no siguin ells els que et donin les gràcies per haver col·laborat. En...
Ojalà.
Que se sap, eh?
Mai se sap.
I tu quina música, m'agradaria molt saber, quina música has escoltat i quina música et pot haver influenciat al llarg de la teva vida o et pot haver agradat, i també quina escoltes ara?
Jo és que escolto de tot, és que t'anava a dir algun concret, ara escolto de tot, i tampoc, quan era petit, no era d'escoltar molta música. Jo crec que els últims 10 anys o així és quan he començat a escoltar més. Així que és veritat que escolto molt més urbà, però poder vas tenir al principi més l'època, jo què sé, de Skrillex, 2013, d'escoltar electrònica forta, com la majoria de nosaltres, i urbà, poder 5, 6 anys, però és que escolto una mica de tot. M'agrada tot. Escolto, jo què sé, ara venint amb el cotxe estava escoltant Katy Perry. Per això t'ho dic, és que a la meva llista de Spotify és molt aleatòria. Hi ha de tot, ficat. Ara de tot.
Sí, i sí. Hi ha algun grup o cantant que t'agradi especialment ara mateix? Del panorama català em refereixo?
Del panorama en català.
O català o de la proximitat, no sé si era en castellà també.
Del panorama en català, per exemple, Figaflaues m'agrada. Ja m'agraden també abans, el disc és molt xulo. I a casa també amb uns pares, i això l'escoltem i això és guai. I així urbà, poder 31 fan mateix, que són poder els més famosos, són els que m'agraden. Però és que realment urbà, que és el que escolto jo majoritàriament, jo en català tampoc n'hi ha molt. Tampoc hi ha molt urbà. Seria poder aquest, els més típics.
Hi ha una cosa...
Tot més música de fora. Americana, trapers americans, i així és el que més m'agrada.
I ara entens bé el que diuen, perquè...
Bueno, estic apuntat a l'Sky ara.
Publicitat subliminal.
Per entendre la música, em vaig apuntar a l'Sky per això, perquè portar tota la vida escoltant música en anglès i pillava alguna cosa, però arrel d'haver deixat l'ESO i tot, em notava superverd. I ara sí que és veritat que fent una miqueta un repàs...
Sí, és que si a mi em costa...
Desoxidant una miqueta.
Quan ho escolto en català, imagina't tu... Bueno, no sé, tu o jo, o qualsevol, escoltant...
Per això,
perquè és argot i són paraules que són
pillant,
de...
Estic pillant més coses ja, no? Tu, que les classes. Guany.
I per darrera qüestió, a mi m'agradaria que, no sé, de quina manera podem demanar a Cultura de Sant Sadurní o a la gent de Sant Sadurní que montin concerts amb gent com tu o com aquest altre que ens has comentat de la Granada i us fessin sonar. Jo crec que hauríem d'aconseguir, no?, que us fessi un bon bolo per aquí, a l'Índex o...
Jo crec que la majoria d'artistes del Penedès, la gent que els escolta són gent del Penedès, perquè els artistes petits no tenen molts oients, tenen alguna base d'oients, però no tenen milers. Jo crec que al final són gent també que la gent que els escolta els ha conegut perquè un amic li ha ficat un dia al cotxe i l'altre li ha dit a un altre amic seu, i jo crec que jo conec diversos artistes aquí al Penedès que ho fan molt bé i que tenen també públic que no és al Penedès, però majoritàriament és d'aquí. Jo crec que va ser un bolo sense dormir reunint 3 o 4 grups urbans dels més potents que hi ha aquí a la zona del Penedès. Jo crec que podria funcionar segur.
Pues ja segur. Està, apuntat. Sí. Hem de veure si la...
Hem de fer pressió aquí. Hem de cantar a casa.
Si la Marta, si qui sigui...
Aprofitem els micròfons per traslladar.
Aprofitem els micròfons per intentar muntar un festival que a veure... Està molt bé que ja...
Jo estic ofert a muntar-lo també, si necessiten ajuda. Vam muntar nosaltres l'any passat. Vam muntar nosaltres l'any passat al Penedès Urban Fest a Vilafranca, que va funcionar molt bé. Però m'agradaria cantar a Sant Sadurní o aquí a la vora de casa, no? Que és on ens movem i on fem vida.
Pues espero que ens estiguin escoltant, i si no, tranquils, que ja us ho diré en persona quan pugui. Però en tot cas, ara acabem ja amb la darrera cançó que l'has comentat abans, que es diu No creien en mi. Si ens en vols dir alguna cosa més.
Bueno, aquest és del primer tema que vaig publicar del primer disc que trauré. No tret ni un EP, ni un LP, ni res mai. I és el primer projecte així més gran, que porto ja quasi un any fent-lo. I és el primer avançament que vaig publicar, van 2 avançaments. I és com la cançó més personal que tinc. Per això és la que et vaig passar per posar última, perquè no sé, som, parlo també de coses d'abans, com amb la que em sento més còmode a l'hora de... La que més em representa, per dir d'alguna manera.
Una miqueta la teva història.
Una miqueta la meva història, tampoc jo profunditzo molt, però sí, és amb la que, bueno, m'agrada, li tinc carinyo, aquesta.
Guai.
Doncs amb aquesta cançó, amb No creien en mi, ens acomiadem. Pep, Janet, un plaer tenir-vos al Penedès en xarxa. I fins la propera.
Fins la propera, i escolteu música, la que sigui, però música. I escolteu el Pep, que està molt bé.
Gràcies.
Gràcies. què m'ha dit la profe? Doncs el de sempre, la mateixa cantarella, que és molt intel·ligent, que podria fer molt, però que el tio és un vago, que no dona pal a l'aigua. I què vols que fem? El matem? Doncs escolta'm, doncs és el que hi ha, és el nostre fill.
I no creien en mi, no creien en mi, no creien en mi, no hi creien. Però no creien en mi, no creien en mi, no creien en mi, no hi creien. No, no. Però no creien en mi, no creien en mi, no creien en mi, no hi creien. Un cul inquiet, perdo per aquest món. No sé el que vull, però sí sé qui sóc. Vull deixar un llegat sobre el meu cognom. Amb un pèl d'ingeni vas crear aquest joc. Ara tinc darrere els que rien molt. Els que em preguntaven què feies tan sol. Estic preparant-me per menjar-me el món. No pensis trobar-me al cap de tants anys. I l'home calenta té ganes de sol. El temps ja passa, ho tapen forats. Junti un out al mateix subnormal. Tu no em mereixies mínima atenció. Pel que veig la vida t'ha posat allò. Les meves llàgrimes ara són suor. De traure temazos i patar aquests shows. No tinc un Ferrari, però sí tinc amics. Que surten al camp a guanyar el partit. Amor per la fam. Estimo els meus rils. Si no fos per ells, no estaria aquí. Un dia l'avi recordo em va dir lluitar pel que vull, només un cop viu. I mira, avi, què va aconseguir. La gent escolta mogudes que escric. No creien en mi, no creien en mi, no creien en mi, no hi creien. Però no creien en mi, no creien en mi, no creien en mi, no hi creien. Però no creien en mi, no creien en mi, no creien en mi, no hi creien. No, no, no em creien. I no creien en mi, no em creien. Petons a la mama que em dóna la vida. Tu també em cuides com ningú faria. Papa, no deixis mai de fer-me riure. Iaia, no em faltis per tu mataria. I junt amb la Xori són els meus files. Sostenen la casa que estic aixecant. Fa temps que vaig dir-ho, també vaig jurar. Paraula de Pep, no penso parar. Ho faré per ells i pel Pep petit. Semblo Peter Pan, porto un nen a dins. Pel nen que a l'escola el veien com un crit. Són ara els mateixos que em busquen el fit. I mira que em dóna de voltes la vida. Que era bajada, se vuelve subida. Em pregunten si per ells mataria. Només mato pels que per mi ho farien. I ara de música va la cosa.
Doncs ens sumem a la consigna que deia ara la Janet Porter abans d'acomiadar el Pep Compte. Escolteu música, i música del Penedès, clar que sí. Així acomiadem aquest dijous 18 d'abril de 2024 el Penedès en xarxa, reivindicant els músics de casa, els músics del Penedès. Que acabi d'anar bé la jornada i demà hi tornem de 9 a 12. Adéu-siau.
Ràdio Vilafranca.